Programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. La cadena d'hotels Marriott International, propietària, entre d'altres, d'AC Hoteles, els Sheraton o el famós Hotel Vela de Barcelona, ha patit un forat de seguretat que ha afectat a 500 milions de clients, on, entre d'altres dades, sembla que podien tenir als malotes la informació de les visas i dels passaports.
Data de naixement, gènere, adreça, telèfon, nom del pare, l'esperit sant, tot.
500 enginyers de Google protesten pel Dragonfly, la versió censurada del cercador que l'empresa de Mountain View sembla que vol implantar a la Xina. Això, i hi ha les famoses, els famosos trucos mosseguis, truquitos, els truquitos, els trucs
mosseguis. Els truquis, mosseguis.
Truquis. Tot això i molt més a l'episodi 377, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs això, Mega Hack, el sistema de reserves de Marriott International. De fet, el statement, o sigui, la declaració que ha fet la companyia no diu gaire cosa. Semblava que només afectava a un grup d'hotels, a la filial de Starwood. Starwood són el Sheraton, per entendre'ns, Perdó. I que això que està passant ja estava passant el 2014, vale?
Sí, sí, a veure, el que sembla ser que van comprar una empresa.
No, Marriott va comprar Starwood.
Starwood tenia un sistema
al setembre del 2016.
I aquest Starwood venia com en bitxo perquè el seu sistema d'informació, hi havia hackers que estaven allà dintre.
De fet, el bitxo, com tu dius, estava dins del sistema de reserves.
Exacte.
Cágate lorito.
Shit yourself, little parrot. A més, hi ha una cosa molt interessant, i és que hi havia com una auditoria de seguretat que d'alguna manera que estan
mirant...
No me
lo creo.
Us explico, deixa que t'ho expliqui. Hi havia com una auditoria, hi havia com un sistema de seguretat que els havia venut algú, que allò, hi havia un firewall que el que feia és que detectava si sortien dades dels servidors. Si hi havia dades que sortien que no havien de sortir dels servidors, ho detectava. Però es veu que el hack era tan profund i estava tan ben fet que el que fotien els malotes és que entraven a dintre el sistema encriptaven la informació que robava i l'anaven traient mica en mica. O sigui, què és això? Els hi fotien per l'esquadra. O sigui, el procés era molt bèstia perquè, clar, el sistema... Hi havia molt poca seguretat, no hi havia honeypots, no hi havia cap... O sigui, estava molt malament la cosa.
Perdona, i les auditories no han estat correctes.
I confiaven en això, amb la idea aquesta dels firewalls, que no serveixen per res, perquè el problema del firewall és com...
És que els hotels, tio... Però
lo dels firewalls és com les barreres aquestes en el futbol, quan xuten una falta. Vale? Que dius, molt bé, tu tens la barrera, però quan la pilota passa de la barrera, no hi ha barrera. I encara és pitjor, perquè potser el porter està a l'altra banda, és allò que fotia el Ronaldinho que les fotia per terra.
Però a part de provar certes coses, els sistemes, o sigui, les empreses serioses, sobretot empreses que estan sotmeses a PCI. PCI és un consorci que a més a més dona una certificació per a aquella gent que conserva dades de targetes Visa, per exemple, vale? Que fa negocis. I Visa exigeix, a part de que hi ha consorcis darrere, bueno, hi ha tota una història. Hòstia, no em fotis que no has tingut una auditoria com Déu mana, tio, de la teva informació que entra, de la teva informació que surt, com gestiones la informació, que deixes, que guardes els sistemes, és molt
heavy. És que, a veure, mira, jo, per exemple, jo sé que en aquest hack hi he estat, vale? Perquè alguna vegada, em sembla que va ser a l'Índia, em vaig hospedar en el Marriott de Mumbai.
Al cap de cuina d'AC Hoteles.
Vale? Sí, he estat en algun Sheraton alguna vegada, o sigui, jo sé segur que he estat hackejat.
I has estat en Postureo a l'Hotel Vela?
En el hotel Vela no he estat.
Un gin tònic de 20 euros arriba?
No, tampoc són més de cervesa, jo, que de gin tònic. Però el tema és, primera, quan Ara tu podries dir, escolta, jo faig servir OnePassword o faig servir algun LastPass o alguna cosa d'aquestes, tot i que el keychain d'Apple va molt bé. Com a gestor de passwords en
l'última
versió.
El keychain d'Apple era un xurro mediamanga mangotero.
Però des d'iOS 12 i High Sierra, ara és High Sierra el que hi ha ara, o és el Mojave. Des de Mojave i iOS 12 va meravellós.
I sobretot la integració amb iCloud.
No, la integració ara és perfecta. A més, la integració amb OnePassword. Perquè des del Safari t'està consultant el password de OnePassword sense preguntar-ho, ja te l'està fotent allà dintre. És meravellós. Però llavors tu pots dir, jo tinc un password segur i tot aquest tipus de coses, i autenticació de doble factor, tot el que tu vulguis. És igual. I tu
no,
vas,
no depèn de tu, clar.
Tu vas al Marriott o vas al Sheraton o on sigui, o te'n vas amb un, a les cadenes que vaig habitualment, jo què sé, te'n vas amb un Mercure o te'n vas amb un...
Marriott té moltes cadenes per sota d'hotels conegudes. Us he esmentat algunes, però n'hi ha moltes.
Te'n vas amb a la cadena d'hotels que sigui, o on sigui, on tinguin les... Avui he firmat el contracte de compra-venda d'un cotxe, collons, els he donat autorització perquè miressin el meu registre de treball de la Seguretat Social, perquè per fer la finança, perquè no, l'he finançat perquè és més barat ho finançat que sense finançar, si no l'hagués finançat. Però has de donar quantitat d'informació. Si a la gent on els he comprat el cotxe els hi roben informació, hòstia, aquesta gent, jo el llepo, perquè tota la meva informació els foten.
Han començat contra Marriott, i això que això s'ha anunciat fa una setmana, fa molts pocs dies. Doncs ja a l'estat de Nova York, diguéssim, la part judicial de Nova York, ja ha tret no sé com es diu en anglès, però l'estan, diguéssim...
Un statement. Un...
Sí, no és un statement, és una demanda. Per leak de seguretat, per leak d'informació i tal. I els hi exigiran, ja no dic la multa i tot, no, els exigiran que paguin les despeses dels clients d'anar a renovar el passaport, perquè han de renovar el passaport tota la gent.
Clar, bueno, si canvies el passaport, sí, jo sé que jo per exemple no tinc problemes amb el passaport perquè fa temps que vaig en aquests hotels i he canviat de passaport, canvia el número. Però igualment, hi ha una història que aquí a Catalunya la coneixem. Als anys 80 es va aprovar una normativa per evitar que les empreses, les fàbriques, contaminessin. Llavors, una fàbrica, hi havia uns límits de contaminació de productes que es podien tirar a l'atmosfera o als rius. I el que passava és que les empreses, les que eren més barat o contaminar i pagar les multes, sí, sí. O recórrer les multes, perquè a tu et fan una multa i llavors la recorres, entra en un procés administratiu i això porta anys...
Ho hem vist milions de vegades, a les rieres del Vallès, quan plovia, deixaven anar les comportes.
I deixes anar les comportes i les històries. Ho fotia la Crosa a Badalona i el Pantano de Flix, no el descobrirem ara. Això es fotia. Es va acabar quan van agafar a un tio i el van fotre a la presó.
Sí, perquè van considerar, perquè van canviar la categoria i a partir d'un cert punt ja no és una multa, sinó és un delicte.
És
penal.
Ja no, exacte, ja no és una penal. Falta, ja no és una falta, sinó és un delicte.
Penal. Però també és veritat que mesurar la contaminació, diguéssim que l'administració té moltes eines per poder-ho fer. Ara, descobrir un leak de seguretat...
No, però hi ha aquest tema. O sigui, el problema està que si tu agafes i poses multes, i la GDPR posa multes, i la LSSI posa multes i tot aquest tipus de coses, perquè també es poden recórrer, es poden variar, hi ha advocats, hi ha històries i tal, la cosa és molt complicada. Però en el moment que quan tu poses multes, la persona que està portant un negoci, al final que té és un pla de negoci, escolta, la llei, i al final una multa és una despesa i al final es fa una anàlisi de cost-benefici. Llavors, si una cosa és prou important, l'única manera és que hi hagin coses que surtin de l'anàlisi cost-benefici i lamentablement al final és dir, ei, si hi ha una empresa on conscientment i es demostra, però una cosa és que tu tinguis una instal·lació fantàstica de seguretat i una auditoria com Déu mana i escolta, algú, un treballador intern que és un fill de puta mala sort i no sé què i et hackegen, però si es demostra que hi ha hagut una negligència tremenda com va passar per exemple amb el cas de Yahoo o amb els casos de Sony que els havien hackejat, van passar tot, els van tornar a hackejar, que dic, tios, agafeu-vos una mica en sèrio, quan hi ha aquesta negligència, una negligència d'aquest sèrio, al final es diu, escolta, doncs els responsables que tenen la custòdia d'una cosa valuosa i sensible dels seus clients, i en aquest cas no és gent que visita una web, perquè dius, és que tu has visitat una web i estàs fotent el password al mateix password al mateix lloc, bueno, potser has llepat, no fiquis el mateix password al mateix lloc,
però una cosa és tenir un negoci,
però, collons, una altra cosa és dir, a veure, no hi ha ningú que pugui evitar no donar dades a empreses que els hi proporcionen serveis. O sigui, Amazon té que saber on visc perquè m'ha d'enviar coses, i té que saber la meva visa perquè m'ha de cobrar coses, i a més ha de saber que tinc més de 18 anys per si els hi compro condons hexagonals.
Clar.
Però llavors, aquesta informació Amazon la té en custòdia.
Top ventes a Mossega la Poma Afiliats.
Top ventes a Mossega la Poma Afiliats. Doncs, hòstia...
I com pots accedir a Mossega la Poma Afiliats? mossegalapoma.cat/Amazon.
Amazon, fantàstic. Doncs, però dius, hòstia...
Redirecció 301.
Doncs, en aquí s'haurà de començar a... veure, s'hauran de començar a prendre mesures, però després hi ha un tema. Jo, el problema que hi ha és el model de creixement... el model d'aparició, sobretot de serveis online, és el model que parteix a partir de l'startup. I una startup el que fa és fa el producte mínim viable, i bàsicament el que fa és que tot ho implementa amb una sabata i una espardenya. I la seguretat no està integrada. I no està integrada. I el problema també és que, clar, és que
també si les startups de fa uns anys no són les startups no d'ara, vale?
Sí, però,
això canvia.
Però clar, és dir, si tu has d'agafar i ficar una seguretat...
Però a veure, el si producte tu tens un negoci online... com és la venta de pues, no sé, els que coneixem, o la venda,
o una
app
gratuïta, una app gratuïta perquè tu vols agafar i consumir molta gent.
Si tu tens,
model Instagram.
Si tu tens un negoci online, ja sigui de venda de reserves d'hotel o del que sigui, has de seguir unes pautes.
Clar.
Perquè els grans ja ho han establert, així, ja una, està tot molt regulat. Mira, diverses coses que ha fet malament.
No, bueno, i després Marriott... això, després, el problema és això, és, si s'ha de fer molt ben fet, una, dos, o tenim arquitectures i tenim conjunts de bones pràctiques que es vulguin implementar bé, o després és que ja no pots ni tenir un blog,
però
perquè
perdona,
no és que tinguis comentaris al blog i estàs llepant.
Et gastes una pasta en posar suavitzant de perfum, de polvos de talco, talquistina, para niños, el culete en les tovalles de los perquè, hòstia, un Marriott és un 5 estrelles, m'entens, a molts llocs.
Sí, sí,
i
sí,
no
sí.
Et gastes la pasta en un leak de seguretat que exposa els teus 500 milions de clients? Bé, s'ha cagat, tio. Dues conseqüències econòmiques i una cosa que, a part de tot això, ha estat mal gestionat, i ara ho explicaré. Dues conseqüències econòmiques. La primera, ahir les accions de Marriott havien caigut ja un 6% a Wall Street.
Només?
Vegada que havia
només?
Estat llegint. Això està llegit a poc de donar-se la notícia. Vale? I dos, Marriott pot arribar a ser, de les grans empreses de renom, la primera víctima de la GDPR, de la Global Data Protection Rule, no? En addició als, o sigui, a sobre dels costos que pugui comportar la mateixa LIC o la mateixa
però si està en Europa i ens ha afectat, sí, dades nostres, GDPR se'ls aplica.
Recordeu que hi ha una penalització estàndard per un data breach, per una pèrdua d'informació d'aquest calibre sota la de GDPR, que és el 4%. Això no s'ha aplicat encara, però es podria arribar a aplicar. El 4% del global revenue. Global revenue.
Global.
Global. El que seria, el que vindria a ser això...
Que
per
no és
Marriott,
benefici,
No. Revenue.
Revenue.
Global revenue.
No benefici.
Això, per Marriott International, si és la que és acusada de
és el que es coneix tècnicament com una pasta gansa.
Sí. Si ens basem en el que van guanyar el 2017, serien 916 milions de dòlars. Brutal, eh?
Gairebé un unicorni.
Gairebé un unicorni, sí, sí.
D'impost de multa a la Unió Europea.
Matí...
Que passa que és això, si hi ha la multa dins de la Unió Europea, evidentment això hi ha litigi, hi ha al·legacions, i no t'explico els advocats i les advocatesses que aniran allà.
Avui llegia, la GDPR no només són multes, la GDPR és una llei que indica tots uns procediments, indica les empreses, coses que han de fer, coses que han de tenir, coses que han de tenir preparades, figures, responsables, hi ha un responsable de la protecció de dades, i aquest senyor, aquest responsable, que pot ser intern de l'empresa o ha de fer una sèrie d'informes, i ha de preveure com comunicarà, perquè ho ha de fer, diguéssim que l'empresa, a partir d'un... Si el dany als clients per la vulneració de la seguretat o de la vulneració de les dades és a partir d'un cert nivell, l'empresa està obligada a comunicar-ho als clients i a comunicar-ho al govern i a comunicar-ho públicament. Hòstia, he estat llegint un article molt bo d'un tio que ha agafat el statement de Marriott, la declaració de Marriott, se l'ha analitzat i ha dit, hòstia, és que és de lo... Si jo no sé el leak de seguretat, però és que la declaració que han fet després és lo peor de lo peor de lo peor. no la tenien preparada, és improvisada, no aclareix els punts on realment ha hagut el problema. Això s'ha fet de correcuita
i amb una empresa tan gran,
molt malament.
I una empresa tan gran, sí, com Marriott, haurien de tindre una pila d'experts i algú que els donés un cop de mà.
I encara diu una altra cosa molt, molt interessant en aquest article. S'ha comunicat tan malament que a sobre posa els seus clients amb risc de phishing, perquè ara han aparegut tot de pàgines de dir, posa aquí les teves dades a veure,
per veure si estàs hackejat. Digue'ns la teva visa, el teu passaport, a veure si
pues, hòstia, fatal.
O sigui, són llestos, eh?
Sí, sí, que són, hòstia, són llestos. No, i ràpids. Perquè això estem parlant de 48
hores,
eh?
Poca broma amb el tema aquest del phishing. Es veu que s'ha detectat la policia de New Delhi, de Nova Delhi, han agafat i han arrestat a tota una xarxa de gent que estaven dedicant-se a fer estafes a partir de phishing telefònic i phishing per e-mail de... doncs d'allò típic dient t'han robat les teves dades, t'han fet una foto fotent una palla a partir de la pàgina del de... a mi, jo he rebut un mail dient-me que tenien una foto meva fent-me una palla a banda de l'ordinador. Dic, mira, és probable, però me la pela molt.
Jo també l'he rebut. O sigui, igual és el mateix mail o el mateix dia.
A més, em faltes d'ortografia.
Sí, sí, horrible. Mira, sí,
mira, escolta, si, tu mateix, escolta, envia-li el rector si vols. Escolta, envia-li el rector si vols. Deixa-ho estar, eh?
I que s'ho passi bé.
Exacte. Oh, quin bé de Déu, no? Oh! No, però és... gent que fotia això, sobretot es dedicaven a fer trucades, trucades, i sobretot a gent gran que contestava, tenim les teves dades, perdràs tota la teva informació, truquen aquí, nosaltres tenim experts que t'explicarem com diu, sabem que t'han hackejat, nosaltres t'arreglarem arreglar-ho, i pagaven molta pasta. Es veu que els que havien dissenyat els procediments i els guions de les trucades i el que s'havia de fer, era gent que de dia treballava en call centers. Gent que sabia
l'enginyeria social la tenien molt apresa.
Gent de call center, els que pel maneres, matí t'arreglen el buc per la nit, et foten
l'estafa. Una anècdota personal que no sé si... Bueno, explicaré, però no donaré noms, per demostrar que la gent cada cop més està més sensibilitzada, ¿vale? Jo tinc amics que no són per res informàtics, no venen de la casa, no, són anti-informàtics, o sigui, són zero tècnics. És el típic amic...
Zero patatero.
Sí, el típic amic que...
Els quan... que reenvien els missatges de pont, si no mandes esto en WhatsApp, te quedaràs...
Sí.
Encara hi són?
Molts. Jo cada cop, Miquel...
No aquest és... nivell, perquè això, jo crec que això ha anat desaparegut.
No, pues jo conec molta gent que encara em pregunta això, és veritat o no? Li dic, no ho reenvies.
Bueno, pues és
no
una amiga, que en concret és una amiga que em truca l'altre dia i em diu... Tu recordes aquella pàgina on miràvem de, perquè es descarregava EPUBs d'un lloc, vale?
Llibres gratis.
Dic, sí, me'n recordo d'aquella pàgina. De fet, no la faig servir fa molt de temps, però sé que existeix. Doncs he entrat avui i m'ha enviat a un altre lloc i m'ha dit que necessiten tenir finançament temporal, que sisplau faci una donació. M'ha demanat les dades de la visa i no sé què més. Dic, com una activitat il·legal pidiéndote datos de la visa? Pues como que no. I no, ja m'ha estranyat, per això et trucava. Tu t'has connectat realment? No, fa anys que no m'hi connecto, però òbviament no sé de què va, però tot el que em dius em sona a estafa.
Molt.
Sí, i després...
Però si és una dotació,
la pròpia web
de les donacions és PayPal.
Pirates, deia que, ostres, alerta, perquè hi ha gent que s'està fent phishing de la nostra... lo típic, no? La URL, però en lloc de .com és .org o .org.net, no sé què, i t'envia a una pàgina de phishing. Doncs
una,
això.
Una cosa...
Però deixa'm que insisteixi en aquest punt, tenir un forat de seguretat és quelcom que pot passar a qualsevol empresa. Vale? Ho has dit tu. I no té res a veure que estiguis al núvol o que estiguis a casa teva. De fet, jo crec que a vegades és molt més perillós si estàs a casa teva, perquè les mesures by default que ja incorporen els proveïdors de cloud públic, que pots fer servir, i moltes ja estàs obligades a fer servir perquè ja venen per defecte, són d'entrada molt més segures que les que tu t'havies de currar partint de zero.
A veure, no oblidem que els serveis secrets saudís, ara s'ha sabut, havien reclutat a treballadors de Twitter i de Facebook per obtenir dades personals de la gent que estava movent la Primavera Verda. O sigui que, és a dir, els leaks interns, és a dir, el problema està que per molt que tu tinguis coses signades i la GDPR et fa signar papers, a dintre de l'empresa hi ha gent que tècnicament té les dades allà.
Clar. home, com els metges, les històries clíniques dels pacients...
Té les dades en allà, i llavors aquí, aquí hi ha un dels problemes.
Jo el que vull insistir és que això pot passar, i de fet per això hi ha les empreses de ciberseguretat, amb els red teams, amb els blue teams, i la gent que diguéssim que simula o hi fa intrusions, diguéssim autoritzat per l'empresa per veure les vulnerabilitats, i la gent que crea mecanismes de defensa i auditoria per trobar els problemes que hi ha hagut. Però més enllà d'això, jo crec que qualsevol empresa, qualsevol, ara té l'obligació de tenir procediments de com encarar aquest problema i com comunicar aquest problema als altres. Perquè fins i tot les grans amb això fallen.
Sí, 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 sí. Una cosa, jo estava ara pensant, perquè a vegades aquestes webs de torrents o de coses... De...
Ai, tio, se'n va el porno de Tumblr.
Sí, ah, no sé qui ho va dir l'altre. No. Com es buscava el porno a Tumblr? Dic, com? Pues està ple?
Està ple, és que només hi ha porno a Tumblr.
Que tanquen Tumblr o tanquen el porno a Tumblr?
Treuen, a partir del dia 17 de desembre treuen el porno i jo crec que li queden pues, 17 al 31, quants dies van?
Pues arriba, no arriba la primavera, no arriba a Pasqua.
Pràcticament desapareix Tumblr.
O faran, o això és una oportunitat per un nou Tumblr per a mayores de 18 anys, que no tindrà aplicació per a iOS.
No, perquè tota aquesta gent bueno, tindrà aplicació per iOS.
Jo, Apple,
però Tumblr tenia aplicació per iOS.
Clar, hombre.
Ah, era l'aplicació nativa de porno d'iOS.
És l'aplicació de porno.
Li han colat una de porno.
Para el pajeo en los bares, en los lavabos públicos. Perquè, home, aquesta és l'aplicació d'iOS.
Ho dius per experiència personal.
No, he estat llegint.
Que
el comentari de gent que deia...
També hi ha molt de porno, tipus Tumblr, si fa cerques a Twitter.
A Twitter n'hi ha molt.
Específiques també hi ha molt.
No l'he vist mai. He vist mai porno a Twitter.
No, has de buscar... Sí, m'han dit...
Només que segueixis algun perfil porno...
M'han dit que això, que hi ha un perfil porno, un perfil d'un actor, una actriu o un director porno, que t'acrac. A partir d'aquí ja comença a publicar material i es retuiteja els seus amics i les seves amigues, tocant-se les coses.
Twitter té porno en obert?
Sí, en obert.
No, després et passo uns quants.
Tu has de saber i tal. I a Instagram es veu que... Instagram està censurat.
No, està censurat. Però crec que estàs obligat a tenir-ho dintre de comptes privades. Però el rotllo, que això és una oportunitat d'or per Instagram.
Tu de Parrot.
Perquè si ara Tumblr desapareix... Les guarderies, on les vas a publicar? Pues, el postureo de guarderies, que també n'hi ha.
De guarderies, sí, és complicat. Bueno, a part de les guarderies, perquè o sigui, el que no hi ha mancança a internet és de ocasions de pelar-se-la. No hi ha d'això. El Kleenex segueixen tenir un model de negoci rentable. No?
La paret.
Podríem... Hòstia, això és un negoci, tio. Un negoci.
El meu profe de FB em va dir, Miquel Àngel, et pots fer ric? Munta un casino online o una pàgina porno. No te'n vagis a la universitat.
Sí, l'altre dia amb un company de feina discutíem quin seria el seu millor futur professional. I perquè estava parlant de que si ara estava comprant-se un pis i estava fent números i dic, és que si demano un crèdit, això que val això, al final del temps de la hipoteca he pagat no sé quan. Jo això no ho puc fer, és que m'hauria de prostituir. Diu, pues bueno, ya estamos, ¿no? Estàs a la presa de Catalunya, tio.
Taxi!
Més fàcil.
Ho tens fàcil. Doncs, bueno, no us en doneu compte que en els últims 4 anys, o sigui, el número de vegades que jo he tirat de torrent en els últims 4 anys ha baixat en picat? Potser aquest any ha baixat 3 o 4 coses
doncs
de torrent.
Jo he fet un rollback.
Has tornat al torrent?
Sí, he tornat al torrent.
Jo d'entrada, ja fa anys que no em baixava cap aplicació. O sigui, jo de torrent fa molts anys...
Per dos motius. Una, perquè estem saturats de serveis de subscripció. Vale? I en el tema de vídeo, al final jo crec que has d'escollir. O HBO, o Netflix, o el que sigui, has d'escollir.
Jo en aquest cas el que passa és que com que tinc la meva mama que paga el Netflix, jo pago l'HBO. Ja,
però jo no estic amb aquesta tessitura... de fet he pagat Netflix tota la vida
i no el comparteixes amb ningú?
No, perquè pago el meu Netflix.
Pues t'agafes el d'allò familiar i busques alguns amics que tinguin HBO.
Sí, i he tingut ofertes, vale?
He tingut ofertes
per fer compartició de sèries.
Però és que veure que és la pràctica habitual.
Primera, hi ha temporades que estic molt liat i no tinc temps de veure res. Vale? I això em sap greu pagar una subscripció quan no hi tinc temps.
Bueno, doncs pagues dos mesos, veus el que vulguis i te'n vas.
Sí, d'acord.
Netflix ho compte.
Però ara, per exemple, si traguessis una sèrie que vull veure només aquella sèrie, no vull veure tot Netflix, només vull veure aquella sèrie.
Pagues un mes.
Ja.
Si te la pots veure en un mes.
Però estic pagant Amazon Prime.
Però l'Amazon ja tinc... Prime, no ho estàs pensant bé, l'Amazon Prime no pagues el vídeo, tu pagues el que et portin cosetes sense pagar correu. És això, l'Amazon Prime Video és gratis.
He suspès la meva compte de Netflix.
El 18 de gener tenim el gran tour.
Bueno, tenim una segona notícia que no sé si la, si la, jo crec que com tu tens que fer un statement, em sembla, tota
ah no, bueno, tinc que explicar coses perquè,
sí. Doncs anem a la part de contacte i continuem perquè si no no ens donarà temps d'acabar.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, doncs seré molt breu. Primer, petons, besitos, abraçades, abraçades d'osito, tot perquè ha sigut un mes grandiós al novembre. Pel que fa a la recaptació econòmica d'afiliats, vale? Ha estat molt bé. Tenim només en aquest mes pràcticament una miqueta més, eh? Ara si ens estireu una miqueta al Nadal ja tenim tot l'any pagat pel que fa a les despeses, diguéssim, habituals de Mossega la Poma.
I estem molt contents,
sí. Més Black Friday o Cyber Monday?
Però a més hi ha, Tomàs, hi ha una altra cosa, o sigui, cobrir gastos està bé i poder comprar aquest aparell per enregistrar que tenim i comprar els xupetins i auriculars, que potser hem de comprar auriculars,
un splitter d'auriculars que també falla.
En tinc una casa que funciona, el de Behringer, sí. Que funciona i va millor que aquest, em sembla. O sigui, no cal comprar-lo, però bueno, això és un tema que fa, però el que també agrada és que, o sigui, és un reconeixement, és els oients fan un gesto,
sí, la sensació
d'apreciació
del
que els oients esteu fent un gesto d'apreciació pel que estem fent aquí i fa il·lusió.
Sí,
fa il·lusió.
És com les estrelletes o com si vinguessin i t'ho diguessin. Em passa a vegades, per feina, i a vegades no sóc prou conscient. Vas a veure un client, d'acord, que ens movem tots en un àmbit de la tecnologia, que és la temàtica del programa, i vulguis que no, doncs, bueno, ja portem molts anys. Però encara em sorprèn avui dia anar a veure un client a Tarragona i que em digui, tu ets el Tomàs de Mossega la Poma, no? Us escolto. Boníssim. Sí. Coses així, no? A mi encara se'm posa la gallina de pia.
Fa il·lusió.
Bueno, doncs, parlant de gestos, a part d'aquest d'Amazon, que ja sabeu, HTTP/HTTPS, certificat que funciona, perquè me'n vaig estar mirant els certificats de Marriott i d'aquesta em podria explicar una de bona, https://mossegalapoma.cat/Amazon.
Sí, que vaig dir .com l'altre dia.
Sí, jo també. .cat/Amazon i directament entreu a afiliats d'Amazon. I si ja sou d'aquells que us agrada el Nadal, creieu en el Nadal, en els bons propòsits, en el New Year Resolutions, doncs tinc una New Year Resolution que us feu de Patreon de Mossega la Poma. Vale? Entreu a patreon.com/mossegalapoma i destineu uns calarets recurrents. No cal que siguin molts.
Un cafè.
Sí, un cafè. Però que es vagi caient cada mes, perquè això vol dir que com a mínim amb aquests diners sigui content de forma segura, perquè els afiliats a vegades pugen i a vegades no. Doncs això, dicho lo qual, em sembla que tu dins de la part de... de part de la secció de contacte, sí. O de comentari de la comunitat, volies comentar alguna cosa?
Sí, bé, més que res perquè em van renyar una miqueta o va haver-hi un mail de crit sobre el tema de CRISPR, que em van agafar i vam rebre un mail.
A veure, no som biòlegs, no som experts en aquest tema. De fet, fins i tot amb coses de les quals teòricament hauríem de ser experts, rebem uns clatellots de nassos. Vale?
Sí. A veure,
però també hi ha un tema, perquè l'altre dia escoltava... faig un parèntesi mentre acabes de mirar-te on tens la resposta. Fins i tot la gent experta, quan ens passa com ens passa a nosaltres ara, que estem parlant en directe, no tallem i no editem.
Exacte.
I
excepte sorollets.
Sorollets molt molestos, vale? Però no. Ho dic això... mira, és una cosa que volia, feia temps que ho volia explicar. Perquè, hòstia, com el del .com, mira que una tonteria. Hòstia, sí. No és Mossega la Poma .cat des del primer dia, tio? Pues a mi també em va sortir
el .com. No, però que a més, abans ho parlàvem amb el Joan, almenys a mi em passa, quan estàs en el podcast estàs pendent de que tot funcioni bé,
de que
saps que t'estàs gravant. O sigui, sí. jo me n'adono que el meu cervell no funciona igual a dins d'aquí que no pas a fora.
I oients, per quan ens critiqueu, i amb raó, i està molt bé que ho feu i que ens corregiu, perquè també
és important
motiu,
també corregir.
Però jo vull que sigueu conscients, és importantíssim que ens corregeixin, però vull que sigueu conscients i que feu la feina empàtica. L'empatia és posar-se en el lloc de l'altre, cosa que els tecnòlegs informàtics no acostumem a fer habitualment.
Això és un error. Això és un error, però
vine tu aquí, seu a la taula, posa't a explicar coses, vale? En directe, no editis, i si la cagues, allà va. Vull dir que sigueu conscients que a vegades es passen això.
I a més estem en conversa i moltes vegades les explicacions no es poden matitzar o no es poden...
Acabar de polir...
I que si ho volen provar poden venir els dimarts a veure'ns, a participar...
Algú ens ha preguntat, normalment gravem els dimarts a les dues
a l'UPC.
A l'UPC, de Campus Nord de Barcelona, de la Diagonal. I podeu venir tots els que vulgueu i quan vulgueu, sense... Només aviseu-nos abans perquè alguna vegada passa alguna cosa i hem de gravar en remot i no hi som. Però bueno, el 90% de les vegades els dimarts som aquí.
Va, doncs, era només volia explicar, allò en Josep Maria Bernatxo doncs m'envia un mail i escolta, aquí hi ha unes coses que no estan del tot clar. Evidentment, jo no sóc biòleg i a més també voldria matitzar que quan jo parlo de tecnologies, fins i tot del món de la informàtica, jo actualment el meu àmbit de recerca, o estic enviant la meva recerca cap a aquest nivell, és cap a veure cap a on aniran les coses. Estic ja en el camp de la futurologia, però amb una mica de mètode.
Tens una bola de vidre.
Amb una bola de vidre. No, però el tema és dir, a veure...
Per això ara vens amb aquest turbant. No?
Exacte. Vaig amb el turbant i les ulleres amb estrelletes i faig xiu, xiu. Doncs jo estic pensant en cap on aniran les coses i quines són les coses que poden passar a partir de les tecnologies que nosaltres tenim ara. És a dir, què pot passar amb les tecnologies de la informació d'aquí 10 anys? Que avui en dia no és possible fer-ho, però d'aquí 10 anys ho pot ser. Per exemple, a veure, ara us explico, faig una miqueta d'espam, el podcast Cavalga el Cometa, hem tret el quart episodi, sisplau aneu a cavalgaelcometa.com.
Estava a les propostes mossegues.
És una proposta mossega, però vaig entrevistar en el meu antic professor, ara company de feina, és un dels fundadors del BSC, del Barcelona Supercomputation Center, i dels que van muntar el Mare Nostrum, és un senyor que sap un mogollon de supercomputació, i em va explicar una cosa, em va fer entendre una cosa molt important. Jo sóc molt conscient i sempre em parlo de la llei de Moore, de que la potència dels processadors es va doblant cada any i això és una corba exponencial, però fixeu-vos-hi, avui en dia estem que no caguem amb el machine learning, vale? Amb l'aplicació de les xarxes neuronals, el deep learning, aquests algoritmes jo ja els havia estudiat quan estudiava intel·ligència artificial, l'assignatura d'aprenentatge automàtic, al 93 ja existien les matemàtiques del deep learning, ja existia i s'explicava a la FIP. Jo tinc un llibre text encara en el meu despatx que parla d'aquestes coses i no ha canviat gaire. El que passa és que, de la diferència del 93 al 2012, és que el 2012 va haver-hi prou capacitat de càlcul amb les GPUs disponibles com perquè aquests algoritmes aplicar-los amb suficients nivells de profunditat perquè tinguessin
El cost va ser molt democratitzat amb plataformes com Amazon Web Services, Google Cloud Platform.
Però a partir de cert punt de la llei de Moore de la disponibilitat, la potència per cost, la potència de càlcul disponible per cost, de cop i volta permet fer una cosa que no és viable en un moment anterior. Llavors, clar, en aquest cas, quan jo dic algunes coses sobre CRISPR que pixo una mica de fora de test, no estic dient el que es pot fer ara, sinó és el que s'obre la possibilitat hipotètica que passi en 10 anys. Vale? Llavors, en aquest cas, m'agradaria dir unes quantes coses per presentar una mica, posar sobre la taula el que jo sé de CRISPR. Vale. Llavors, a veure, d'entrada, tot el que jo conec és per haver llegit coses online i sobretot haver escoltat una entrevista entre en Sam Harris i una de les descobridores de la proteïna Cas9 i la seva aplicació amb el CRISPR. Vale. Llavors, bàsicament, el tema és, a veure, el que hem de tenir clar és, a veure, el CRISPR és una tècnica on s'identifiquen uns patrons palindròmics, que es veu que dintre de l'ADN i de l'ARN, doncs els gens s'identifiquen per saber que una cosa perquè clar, nosaltres quan pintem en els llibres de text hi ha les dobles hèlixes, es pinten molt maco, però és tot un bullullo. per identificar on està cada cosa, es veu que hi ha unes seqüències palindròmiques de molècules que identifiquen una part concreta, uns patrons que identifiquen exactament on es troba un gen a dintre d'una seqüència d'ADN. Vale? Llavors, a partir d'aquí, doncs, tenim una manera d'identificar localització a dintre d'un genoma. El cas 9 és una proteïna que es pot programar perquè vagi on hi ha una seqüència d'aquestes palindròmiques i tallar.
Catacrac,
tallar. Com una xustaca, tio. I a partir d'aquí es pot eliminar segments d'ADN, que de fet això és el que fan les bactèries. Les bactèries tenen emmagatzemats...
Bactèries o virus?
Bactèries. Mm-hmm. Les bactèries a dins del seu genoma tenen emmagatzemats patrons concrets de virus que les ataquen habitualment, perquè els virus entren a dintre les bactèries per infiltrar-se dintre dels éssers vius, perquè clar, un virus no pot viure... Ell és un paràsit.
Per si
mateix
entra dintre de la cèl·lula, correcte.
Llavors, la bactèria el que fa és té identificats parts de l'ADN dels virus, i llavors, quan entra un virus que la bactèria o els descendents d'aquesta bactèria ja coneix, catacrac, se'l carreguen. I formo part d'un dels mecanismes de la immunitat. Llavors, clar, aquesta proteïna es pot programar per seleccionar, per fer selecció, tallar i, amb una mica més de dificultat, enganxar nous segments d'ADN.
I això, això no només pot curar determinades coses, sinó també pot... diguéssim, afegir, no? O...
Val, llavors, això el que permet és que introduir un agent a dintre d'un ésser que està viu, sigui una bactèria o un virus, no sé exactament la mecànica, si és una bactèria, crec que es pot utilitzar un virus, carregat amb la proteïna Cas9 programada per fer un cutipasta dintre del teu ADN. El que passa... i aquí és on jo vaig dir, ei, aquí el que pot passar és que un ésser viu, en el futur, podríem agafar i en un ésser viu complet canviar-li l'ADN. Llavors, això és extremadament difícil i actualment és impossible, clarament és impossible, perquè quan tu t'entra un virus, aquest virus ataca un tipus de cèl·lules. O sigui, si tu t'agafes una pulmonia, doncs t'ataca els pulmons. Vale, però els ronyons te'l deixa allò, i en canvi hi ha virus que afecten el fetge, o hi ha virus que afecten, jo què sé, la tita. Vale?
No, la tita no.
Llavors, clar, en el podcast que jo vaig escoltar, on el Sam Harris entrevista a la descobridora del cas 9, que hi ha un problema de patents entremig, que és una cosa del 2012, el CRISPR es va descobrir als anys 90, és la combinació d'aquesta tècnica, doncs aquesta tia diu, home, per poder fer un canvi d'ADN total, s'hauria de fer amb un còctel acollonant de virus que afectés a tot el cos.
I
evidentment és que pots carregar la persona. Mm. A dir, a veure, o sigui, això no se sap fer encara, però dic, compte, perquè amb la quantitat de diners que hi ha i amb l'evolució tecnològica que tenim a sobre de la taula, aquí poden passar moltes coses. El que sí que sé és que s'estan fent, per exemple, en ratolins, experiments en el que se li canvia l'ADN d'un ull amb un ratolí i se li curen coses com la miopia. O se li canvia el color dels ulls. O sigui que potser una de les coses que et podran fer quan vagis a una clínica d'aquestes de bellesa és canviar-te els ulls i posar-te els ulls verds o liles o morats. Una d'aquestes tonteries. En qualsevol cas, el que sí que és clar és que és una tècnica que arriba al punt de màgia, perquè totes les coses que hi havia anteriors eren... Fins i tot utilitzant el CRISPR o les tècniques de fer transgènics anteriors, era dir, anem a agafar i anem a modificar un ou, una cosa que generarà un ésser viu, i el modificarem i crearem un nou ésser viu. En canvi, aquí tenim una forma d'editar algunes cèl·lules d'un ésser viu mentre està viu. I això pot tindre unes implicacions molt bèsties. Combinat això, com que tot això està digitalitzat, perquè el problema que tenim ara actualment és que es toquen gens, però en realitat no sabem el que estem tocant. Quan aquests senyors estan dient, tocarem aquest gen que protegeix sobre això, a veure, els éssers vius són sistemes, i quan toquem alguna cosa, no d'això. Una de les coses que deia en Bernatxo, que té tota la raó, és dir, tots els éssers vius del món som transgènics, perquè sí, precisament el CRISPR-Cas9 està dintre de la naturalesa, un mecanisme natural, i estem tots mutant contínuament, i ell, per exemple, és un optimisme, diu, potser no aconseguirem res perquè ja s'ha provat tot, la naturalesa ho ha provat tot. Bueno, no ho sé. El que sí que és això, és una eina... que obre un ventall molt bèstia de possibilitats i, a més, sobretot el que dèiem l'altra setmana, és dir, ell mateix ho diu, a costos baixos, a costos relativament baixos. Mm. I el que sí que jo em comprometo, estic intentant identificar a alguna persona que ens ho pugui explicar,
de fet,
ens ho pugui explicar i portar-la per cavalgar el cometa, tindre una conversa llarga sobre el CRISPR.
Això ho anuncio, no sabeu vosaltres dos res, perquè no us ho he comentat ara, però estic pendent de que em confirmi la data, una noia que és experta en computació quàntica.
Això jo també en tinc.
Doncs aquesta noia vindrà i cosmologia, perquè és física, a més. Vale?
No, clar, és que computació quàntica acostumen a haver-hi físics per allà dintre.
Vale. I és cosmòloga. Aleshores, he estat parlant amb ella i vull que vingui amb dos programes diferents, un que parlarem de computació i l'altre que quàntica i l'altre que parlarem de cosmologia. Vale?
Vale.
Vale, doncs anem per notícies potser una miqueta més ràpides.
Ràpides.
Jo tinc una de Google.
No, i de qualsevol manera, sí. Agrair tots els comentaris i totes les crítiques perquè ens ajuden a millorar. I, o sigui, necessitem crítiques i necessitem fer-ho millor.
Som una mica bomba nuclear. A vegades deixem anar i pum, la bomba, algú ve, ens corregeix i aleshores hi ha un segon programa com el d'avui on podem matitzar i on podem fer.
D'ençà que reps un mail on dius, compte, has pixat fora de text, a mi em vaig tirar doncs, un matí escoltant podcast, buscant informació de nou per veure, afiançar coneixements que és necessari. Mm-hmm. I que al final és el que fem.
Vale. Anem per més notícies, però vull que parlis aquesta de Microsoft.
Sí, m'ha semblat molt interessant i és que es veu que Microsoft ha venut 100.000 HoloLens a l'exèrcit dels Estats Units.
Oh, no. 100.000?
100.000.
Perquè vaig a la guerra de noche, no?
És a dir, que es converteix ara en el client número 1 de HoloLens.
Sí, sí.
Seran... Sí, simulació, poca broma, recordem que aquest any Microsoft ha superat Apple en cotització de borsa. O sigui, quan estava tothom parlant d'Amazon i d'Apple, que anaven a ser la companyia del trilió,
mira,
hi ha hagut la baixada.
Aquest any Facebook ha estat molt en el spotlight de manera negativa i de fet Facebook va molt malament com a Facebook.
Ei, poca broma de Facebook. L'altre dia deien que els servidors, perquè quan tu et dones de baixa de Facebook hi ha una, tu pots agafar i demanar que et donguin tota la teva informació i portar-te-la, es veu que el temps d'espera cada vegada és més llarg perquè es veu que la cua per marxar de Facebook és llarga.
Apple ha intentat no estar en el spotlight, cosa que és difícil amb empreses que diguéssim, llencen productes físics, hardware, però Apple té un greu problema. El cicle de vida dels telèfons mòbils, dels telèfons, dels smartphones...
I sobretot dels tablets, ara.
Sí, sí.
Encara és més llarg.
No, i ja està esgotat. O sigui,
el mercat està saturat.
És un mercat saturat, esgotat, que no tindrà mai els creixements que ha tingut fins ara. Sí. Però és així que ja fa temps que ens està venent els AirPods, el HomePod, el ChupiPod, i encara hi haurà més
coses...
Cony,
és que necessitem de tant en tant comprar coses, clar, coses maques, sí. Brillants.
Ha de trobar un sistema per substituir el que ha vist i amb el que s'ha centrat la companyia, que és el famós iPhone des de fa 10 anys. Però tampoc ha tingut una d'això. Però Microsoft i Google, bueno, Google, ara parlarem de l'altra notícia de Google, també està igual que Facebook en el spotlight. Però Microsoft, tio, Microsoft està a la xita callant i està fent un munt de coses interessants. Sí. Bueno, continua, perdona.
No, doncs, el programa aquest són uns 480 milions de dòlars.
Quants,
no? I segons Microsoft ens diu que les HoloLens augmentaran les capacitats letals dels soldats al millorar la seva habilitat de detecció, de decisió i enfrontar-se a l'enemic. De fet, doncs, diu que donarà més informació i millor a les tropes i que és una cosa curiosa que les HoloLens no ho porten de sèrie, però les modificaran dotant-les de visió nocturna i sensors tèrmics. O sigui que em sembla que en el futur les guerres seran...
Les guerres a la policia, perquè ja saps que ara hi ha dos tipus de guerres, que fan els soldats i les que es fan els governs. Per tant...
O sigui, tots aquests influencers que són molt bons jugant, potser acabaran de soldats remots.
Sí. Vale, i l'altra notícia, abans que entri jo amb aquesta de Google...
Sí, l'altra és que la DGT et va sentir el programa passat, que vas dir que no hi havia regulació pels patinets... Doncs...
I va dir, Miquel Àngel, ara et fotràs.
Ara et fotràs. Mm. Doncs ara la DGT doncs, vol regular ja...
Una
única
persona, fora de les voreres i màxim voreres, de 25 km.
I una cosa que m'ha semblat interessant, perquè a vegades el que faig quan vaig pel carrer i veig algun patinet, doncs, què tal va o per què te l'has comprat? I una em va dir, bueno, més que res el tinc perquè quan surto de festa em puc emborratxar fins hasta el culo.
Però ja no.
I ningú em para. Però ara ja no. Perquè els conductors estaran sotmesos.
Et poden fer brollors, cal carnet.
Drogues I
no, no cal carnet.
No cal.
Et poden fer bufar i ja està. El carnet d'identitat, és una multa.
No, no, però entenc que llavors és dir... Si
carnet
tu
autoritza
de...
conduir no, un vehicle
no, però entenc, per dic, si no. Tu est... però entenc que si tu has d'estar anant per la via, per la calçada, i has de complir amb unes normes, com a mínim tindre la teva.
Abans havia carnet, fa molts anys havia com una llicència de bicicleta. Ah, sí? Es va abolir. Sí, sí, fa molts
jo no veig per què no posar-ho.
Doncs, teòricament el Real Decreto estarà per aquest estiu. Mm-hmm. Ara que dius això del carnet, no seria el primer ciclista que li han tret punts del carnet.
Sí,
el carnet conduir. De conduir.
És a dir... Si tu et saltes al semàfor, et saltes al semàfor. I a veure, és que si algú salta un semàfor, pot haver-hi un accident. A veure, jo vaig tindre un accident de cotxe a Plaça Catalunya per culpa d'un ciclista que es va... En el carrer Pelayo, algú es va saltar un ciclista... Aquest va travessar la carretera, jo vaig tindre que fotre una frenada i em van fotre una hòstia per darrere que em van aviar i vaig estar dues setmanes de baixa per la fibra de cervical. I es dius, ei, qui va fer la infracció va ser el ciclista. I dir, hòstia, pot haver un accident, la gent es pot fer mal en aquí, sí. I si hi ha algú que va drogat o va trompa amb el patinet... Collons?
Sí, perquè a més quan tu vas amb un objecte amb una velocitat determinada considera que tu pots causar mal a una altra persona.
Jo vaig deixar
per
de
tant, tu ets un element riscós.
Jo vaig deixar de vindre a treballar en bicicleta. Venia des de Badalona fins aquí perquè em vaig acollonir i el problema principal eren els altres ciclistes, normalment els que anaven del bici, que anaven sense casc i sense parar atenció, que anaven normalment en contradirecció del carril bici enviant SMS mentre conduïen en bicicleta.
Això ha canviat una mica, Marc? També t'haig de dir que la gent que condueix bicicleta ara és més responsable.
En general, els usuaris del bicing són uns cafres.
Però no es pot generar.
La meva experiència com a conductor en bicicleta a Barcelona és la gent que veus que porta la seva bicicleta, que porta una Brompton o porta una mountain bike i va amb el seu casco i va amb la seva màscara Respro i va així tot pro, aquesta gent van, escoltes, per als semàfors ho fan tot. Els del bicing, hòstia puta, foten una por.
El problema és que ara tot això s'ha convertit en mainstream, llavors com que la societat som cafres en general, doncs és com a l'hora de conduir.
Anem avançant amb notícies curtes. La última, que la darrera d'avui. Google es planteja tornar a la Xina. És una notícia que ha dit que la comentem en Ramon Maria Gallard. Diu, si ho fa, serà amb el cercador capat i amb l'obligació de denunciar a la policia usuaris que busquin termes relacionats amb els drets humans. De fet, la idea d'això és, com deia a l'inici, és que Google treu aquesta versió capada per la Xina, que és el Dragonfly, del cercador, i hi ha una declaració que està ja us ho diré demà.
A l'Ara.
A l'Ara va treure un article, però la gent de Google, empleats de Google, 500 empleats van publicar a Medium una declaració en contra d'aquesta decisió. Vol dir que Google té tot un grup d'empleats cabrejats amb la seva pròpia direcció.
Mira, aquí tinc una opinió no convencional, perquè jo estic molt en contra que es facin coses com aquestes, però ara fa un mes i mig vaig fer un curs d'ètica a l'enginyeria en anglès, a estudiants estrangers que estan fent el doctorat aquí a l'UPC i en el BCC. I hi havia dos estudiants de Xina, un noi i una noia de Xina. I precisament vaig plantejar aquest tema, ho vam plantejar, però ho estudiem des de diverses teories ètiques, que si l'utilitarisme, que si no sé què, i ho anàvem mirant, i ells tenien claríssim que ells prefereixen tenir un Google capat que no tenir Google. Perquè ells estan ara com ara utilitzant Baidu, que és un buscador on està filtrat i ordenat segons els criteris del govern. Google està orientat per algoritmes, que és l'algoritme PageRank i que el pots consultar a Wikipedia. Els algoritmes de Baidu, que és el que tens en allà, és segons el que diu Xina. Ells volen tenir Google. Llavors, clar, si tu ets el senyor Google i tu fas públic... I jo tinc un buscador, i aquest buscador, si tu busques coses que tu saps que al teu govern no li agraden, compte que nosaltres estem obligats a reportar-ho. No hi ha cap problema, perquè ho estan dient. Ei, nosaltres estem fent això, i estan fent un bé. Els ciutadans xinesos volen tenir Google. si en les condicions actuals del Google que nosaltres tenim aquí, els xinos no el poden tenir. I aquesta noia i aquest noi d'allà Sichuan em deien, nosaltres volem Google, i si està filtrat ens és igual, però per la nostra recerca i per la nostra millora de la nostra economia personal, per nosaltres saber més coses, volem tindre accés a Google i volem tenir accés a Wikipedia. Que no podem accedir a l'article en anglès sobre la plaça Tiananmen, vale, doncs nosaltres ja sabem que allò no ho hem de buscar, perquè sabem que vivim on vivim i aquestes són les normes del nostre país, i si volem fotre alguna cosa ja entrarem amb Tor a la dark web i farem les coses que tenim que fer, i qui vulgui amagar-se ja s'amagarà. Però Google és upfront, nosaltres ens han demanat que ho fem així i ho estem fotent així. Una altra cosa és que Google digués, no, això és el buscador, tu fes el que vulguis, i de cop i volta comencessin a ficar a la presó activistes, és a dir, disclaimers, això és públic, això ho sap tothom, això està filtrat. A partir d'aquí, clar, la gent els enginyers de Google poden dir, això a nosaltres no ens agrada, però posant a la disposició dels ciutadans i ciutadanes xinesos aquest cercador de Google capat, els estàs fent bé o mal a Google. I mira que Google m'emprenya molt amb moltes coses que fa, però aquesta no crec que sigui una de les
moments. La reflexió que fas és interessant i un punt de vista també necessari. Anem als truquis mosseguis.
Molt bé, doncs aviam, aquesta setmana n'he portat 3. És curiós perquè a vegades estic amb el meu amic Joan aquí treballant a la FIP, no? I l'altre dia ell malauradament fa servir Chrome i resulta que no ho sabia, però Chrome quan te l'instal·les t'instal·la un, no sé què, és una altra aplicació que porta Chrome també, porta Chrome en el nom de l'aplicació. Llavors em diu, hòstia, tu que saps tants trucs, aviam, pots fer alguna cosa perquè quan cerco en l'Spotlight i poso Chrome, en ell li sortia com a primera opció aquesta mena d'eina que porta Chrome integrada, que no sé ni
Chromium,
què era.
Potser és Chromium,
no sé què era,
Chromium,
però
és la, diguéssim, la base del navegador, que per cert, notícia bomba, Microsoft està plantejant deixar Edge, que és el seu navegador,
sí?
I passar-se a una versió de Chromium.
Uau.
Sí, sí, per Windows 10.
Doncs a vegades l'Spotlight té es deriva un problema, i és que ell, en el cas de, per exemple, que em deia el Joan, doncs li sortia una aplicació que no és Chrome, però que portava el nom Chrome en l'aplicació. Llavors, clar, si tu fas Enter, t'equivoques, llavors l'Spotlight diu, ei, això és el que t'interessa, per tant, ho va pujant en el rànquing.
I si t'equivoques molt, ho puja molt.
Exacte, li dic, hòstia, això el que hauries de fer és no equivocar-te uns quants cops, no? Però diu, i llavors se'm va ocórrer una cosa que porta el Mac de sèrie, que és que en qualsevol arxiu...
Tu li pots dir que no s'indexi, no?
Sí, però no pots dir que no s'indexi una part en concret.
Vale. Sí, tu pots dir que no s'indexi un disc.
Per exemple,
això sí, en Spotlight.
O un directori.
O un directori,
o un directori. Vale. Exacte. Però aquí se'm va ocórrer una cosa que li dono les gràcies perquè m'ha fet recordar una espècie de truc que no el tenia apuntat, perquè clar, a vegades no li veig la utilitat, però aquí, per exemple, té una utilitat que fa molt temps que existeix. En qualsevol arxiu que tinguem en l'ordinador, amb el botó a la dreta podem anar a obtenir informació, vale? I aquí tenim doncs diverses coses, però hi ha una d'elles que es diu comentaris. Hi ha un apartat que es diu comentaris, que de fet es diuen comentaris del Finder. Doncs aquí tu pots posar una paraula clau.
Pots posar el que vulguis, no?
Pots posar el que vulguis. Mm. Per això, per exemple, té utilitat. Si tu obres molt, molt sovint un arxiu que no te'n recordes mai del nom, doncs en els comentaris d'aquest arxiu pots posar...
El raro.
El raro o una paraula clau la que vulguis. Sí, sí. Llavors li vaig dir, hosti, posa Chrome a dins de
Chrome.
De Chrome. I pum, li va sortir el primer.
Vale, perquè els comentaris dels arxius, diguéssim,
el
quin d'ells va primer... Vale,
exacte, aquí, el té en compte, ho dic, que això està molt bé. I llavors aquest truc sí que és seu, que me'l va dir l'altre dia, i és que ell...
Un dia convida el que vingui.
No, ja li he dit que vingui, el que passa que està molt liat amb la universitat.
Home, com a mínim però, per donar-li crèdit. No?
Per donar-li crèdit, algun dia vindrà, m'ha dit que sí, que té ganes de venir. I a més així diu que podrà riure en directe i no riure al metro. Llavors, em va dir, hosti, tu saps aquest truc? Un. Em va dir, retallar... Per exemple, ell doncs és músic. Fa servir eines per partitures, Però aquestes eines de partitura, el que diu que no té collons, que no hi ha cap eina que et posi la partitura en tota la pàgina. És a dir, que només que hi ha molts espais en blanc. Llavors, clar, això a l'hora d'imprimir, doncs estàs gastant molt paper en blanc. Diu, a què no saps com retallar una part d'un PDF i que es repliqui a tot el PDF sencer? I dic, no.
Sí, que el patró de retallada de la primera pàgina s'apliqui a totes les pàgines.
Tot. I dic, no, però com que la interfície del Mac és superintuïtiva, vaig a veure si sense saber aquest truc ho el sabria fer. I bàsicament el que has de fer és seleccionar totes les miniatures del mateix PDF i aquí desplegar...
On vulguis aplicar el mateix canvi.
O on vulguis, si vols, si són tres, doncs tres.
Sí, on vulguis aplicar el mateix canvi.
Exacte, llavors aquí, en aquest cas, doncs què faig? Selecciono
totes
les miniatures i desplego l'eina de fet, li diu herramientas de marcación. Vale? I aquí
o sigui, està a l'esquerra de la
sí,
del quadre
és
de buscar.
És un segon quadre que t'apareix, és on està la signatura, vale? Que tothom diu, "Oi, no trobo, sí, no trobo valor signàtic", no, perquè has de desplegar les eines de marcació, que és un segon menú.
Sí, perquè això abans no hi era, abans estaven
menú
ja
d'icones, un menú superior d'icones.
Exacte. Okay. I aquí hi ha una de les eines que és marcar. Mm. Vale? De fet, aquí posa selecció rectangular, vale. Mm. Doncs aquí, en aquest cas, podem seleccionar la part que ens interessa. En aquest cas, doncs, seria, o no, vosaltres no ho veieu,
però seleccionant només d'una pàgina.
Exacte, d'una pàgina, però les tinc totes marcades.
Les tens totes.
Sí. Vale? En aquest cas, doncs, els que no ho veieu, tenim una pàgina on hi ha una partitura dalt de tot, però mitja pàgina està en blanc.
I aquest patró repeteix a totes les pàgines.
Exacte, doncs ara jo li dic recortar.
La part de la partitura.
M'avisa que estic retallant a totes les pàgines i pam. Doncs
s'ha t'ha menjat tots els espais en blanc.
I s'ha menjat tots els espais en blanc. És una passada.
Oh, que bueno, tio.
I ara això com ho imprimeixes, què fas?
Llavors, això ara diu, però clar, a l'hora d'imprimir, aquí també ho hauries de poder, per exemple, en el cas de les partitures,
unir-les perquè no quedessin...
O donar-li la volta, perquè a vegades això es pot imprimir també...
Apaisat. Llavors, sí, tal com està ara, ho podria posar apaisat i tindria una pàgina
llavors,
fantàstica.
Per ficar-les totes apaisades, les puc tornar a seleccionar totes i donar-li el botó de girar cap a l'esquerra. Llavors, en aquest cas, si les tinc totes seleccionades,
sí,
es podrien... Sí, espera, que faig comando aquí. Les selecciono totes i totes es queden apaisades.
Dues coses per això que deien, consells per informàtics. Command A, Command All, és seleccionar tot el document.
Sí.
I Command K és per introduir un enllaç dintre d'una frase que pugui seleccionar.
I Comando G, sempre alerta estàs.
Va, mira.
Doncs ja estem, era això. Vista prèvia
tu
és un...
que d'on ve el Comando G?
Ell és molt,
no.
És molt
és que això no és dibuixos animats de quan érem petits, era com els PJ Masks, però de...
Bueno, va, que anem tenim un munt de propostes. Vinga. Però moltes. Alguna més?
No,
ja està?
Tot i que de vista prèvia tenim moltes coses a dir.
Sí,
en el
sí,
futur.
A més és boníssim. Anem a les propostes. No, ara sí.
No, aquest és el dels
trucs. Sí,
és que no puc fer tantes coses alhora.
Anem molt,
clar,
malament
penseu,
avui, eh?
Penseu que Cobra està aquí demostrant-ho, vale, en directe.
Propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Jo tinc propostes.
Vale, va, tira.
Jo tinc propostes. Bueno, a part de que l'altre vaig passar del Hakurami, del japonès aquell que escriu llibres i tal, i hi ha hagut tot de debat.
No, i ens han donat propostes.
Sí, a la Halumaki ens han proposat doncs una sèrie de llibres. Aquesta setmana ha sortit ara fa poc...
Murakami.
El Murakami, sí. És que aquests noms japonesos. Ha sortit la darrera setmana, o fa dues, la tercera temporada de The Last Kingdom, que és una sèrie de vikingos a Anglaterra.
Uau.
Vale? És d'aquestes de capa i espasa i vikingos.
Que són els verdaders descobridors d'Amèrica, els vikingos.
Bueno, sí, això ja està explicat en la pel·li del Terry Gilliam, de l'Eric el Vikingo, però El, doncs aquesta està molt xula, eh? Està...
A on, on? El Torrent? La podem trobar?
No, no, això és una sèrie de Netflix. És Netflix Original i Torrent Original. està molt... La sèrie està molt bé. O sigui, no és... O sigui, no està tan bé com la sèrie Vikings, eh? La sèrie...
La sèrie Vikings era molt...
No l'he vist.
No s'ha acabat encara, eh? No s'ha acabat, eh? O
sigui, va per la cinquena temporada,
va per... no? Està parat a la meitat de la cinquena temporada i estem aquí fent-nos la segona meitat.
Està bé, la sèrie Vikings està molt bé, però és molt... moltes concessions a l'espectacularitat. En canvi, aquesta, que també l'he vist, The Last Kingdom, és més històrica, no? Un punt més històric, potser?
Sí, hi ha tant Vikings com aquesta, per exemple, l'altre dia en un capítol em va agradar moltíssim, que arriba doncs, un senyor a la seva casa on hi ha la dona, i llavors veus com és la casa, com veus la senyora està amb la finestra oberta, sense vidres, amb porticons per tancar-ho de nit, i per tant tens obert encara que faci fred, i llavors arriba i li diu, tens el sopar en l'olla, i llavors es veu que té la gran perola bullint on sempre està bullint la perola, on hi ha el menjar sempre posant-se, una sèrie de coses de com vivir, d'allò que veus que hi ha gent que es dedica a la història, i no només dels esdeveniments, sinó de com es vivia i com eren les coses i com es feien les coses, que moltes vegades es veu d'això, com estaven, a dir, aquest tipus de recreacions a mi m'agraden perquè realment l'ambient el donen. Després serà més o menys fantasma i les batalles seran més o menys d'allò.
Una anècdota, veritat, dels paleontòlegs i dels antropòlegs. Saps que quan ja es va descobrir la ceràmica, que això dona molta informació, a què no saps en els jaciments on hi vivia la gent de què són els utensilis ja quan es va descobrir la ceràmica i tothom estava produint ceràmica?
De què eren?
De fusta.
De fusta. Vale. Clar que sí.
Vale, doncs el Ludo ens deixa que té classe.
En Miquel Àngel també.
Sí, però arribarà tard. I aquí sempre em deixa sol, Marc. És trist.
T'abandono.
No abandones. Oriol Ferrer. Parlaven abans de machine learning, doncs l'Oriol ens diu que Amazon internament havia fet servir uns materials, Amazon Web Services, havia fet servir uns materials per formació, uns cursos, i ara els que eren interns, i ara els ha posat a disposició del públic en general cursos gratuïts sobre machine learning. En Guillem ens parla d'un documental de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que es diu Lladres de Temps, on s'investiga com s'ha convertit el temps en diners i com podem reclamar el control sobre aquest nou recurs preciós i finit. Vale, ja ho ha dit en Marc, però us ho recordo jo aquí en la secció de propostes. Us recordo el quart capítol, el darrer del podcast de Cavalga el Cometa.
Molt bo,
on,
molt
sí,
bo.
Sí, estava molt bé. On en Marc entrevista en Jordi Torres sobre...
És llarg, eh? Vull dir que feu una... Us aneu a caminar, alguna cosa?
Sí, sí, és llarg. És llarg i crec que convé estar-hi atent, sí. Que s'ha d'escoltar. No com nosaltres, que fas uns riures i després ja continues fent. Bueno, llibre. 21 lliçons pel segle XXI. És un llibre d'història, el publica el famós Yuval Noah Harari, l'autor de Sapiens i Homo Deus, i parla de com hem d'enfocar el tema de la... parla de molts aspectes actuals, no. Vale? Entre ells, un d'ells és de com hem de gestionar, com hem de viure, com ens hem de comportar, com hem de tenir les defenses actives amb aquesta era de la postveritat, que això està molt bé. I l'altra cosa que també parla és de com gestionem un món on la tecnologia és exponencial, no? I això ens fa, diguéssim, a sotmetre'ns a uns canvis molt complicats de digerir. Vale?
Efectes Estes, em sembla que algun cop hi hem parlat, vull dir que podeu veure algun episodi dels últims.
On es parla d'aquest llibre, sí, de 21 lliçons, sí, pel segle XXI. Vale, en Ganyet, això ho va posar a Twitter, però jo ho he posat aquí, ho he tret d'allà, ens recomanava la sèrie documental de Defiant Ones. No? És una sèrie que està a Netflix, és la història del Dr. Dre, aquesta va acabar.
Ah, sí, del Jimmy Iovine.
I del Jimmy Iovine, que des de Compton i Brooklyn...
El Dr. Dre ja no està a Apple, només està el...
Però bueno, era una gent que estava al carrer, per entendre'ns, sí, i van acabar Apple, vale?
Molt bé, molt bé.
Molt, molt interessant.
Des de Brooklyn fins a arribar a Apple.
En Jordi Ferrer ens parla d'Instacash. Instacash és una aplicació molt antiga que serveix tant per llegir notícies com a feed.
Bueno, ah, sí?
Sí, tot i que sempre ha estat molt més dirigida a podcasting, vale? De fet, el feed RSS és un feed. al final
sí,
els
podcasts. Fet.
Vale, doncs el seu autor, el seu principal desenvolupador, que és en Martin Herring, per motius de manca de temps, ha decidit que la posava gratuïta a l'App Store i publicava el seu codi i el feia lliure, el feia obert a GitHub. Aquesta decisió jo crec que serà temporal. Si no hi ha una comunitat de darrere que continuï el projecte, que molta gent en el seu moment l'havia estimat molt a Instacast, retirarà definitivament l'app de l'App Store. Vale, i més llibres d'en Haruki Murakami. L'Isaac Besora, arrel del podcast de la setmana passada, ens parla d'altres llibres d'en Murakami que val la pena llegir. Alguns són més coneguts, per exemple, UQ84, que es parla d'una revisió de 1984 del George Orwell. Un altre llibre molt important és De què parlo quan parlo de córrer.
Sí, sí.
I el darrer, que és un superpremiat i que s'ha fet pel·lícules i de tot, Tokyo Blues.
Tokyo Blues. Mm-hmm.
Vale. I acabo, avui és que us heu prologat amb d'això, acabo amb un podcast recomanat per en Jordi Blanc que es diu Verícit Sulfur. És un podcast en català, és una radioficció amb una història diferent, autocontinguda, cada mes.
Molt bé.
I ser tot per avui. No sé si tens alguna proposta més.
No.
No? Bueno, doncs ens veiem la setmana vinent.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu-siau.